Sant Cugat ha passat de poc més de 50.000 habitants l'any 2000 als gairebé 100.000 l'any 2025. El flux de persones nouvingudes durant els últims anys ha estat continu. De fet, es calcula que arriben més de 5.000 persones noves cada any a la ciutat, un volum que des de l'Ajuntament no és senzill de gestionar. A més, quan es tracta de persones estrangeres, especialment si no parlen l'idioma o són persones refugiades, els reptes es multipliquen. Per parlar d'aquests últims casos, tenim amb nosaltres dues tècniques de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Núria Ballús, tècnica del Punt d'Informació i Orientació per a Persones Migrades i Refugiades, i la Marta Pla, tècnica de Migració, Refugi, Antiracisme i Diversitat. Núria, Marta, molt benvingudes i moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres. Hola.
En un context com Sant Cugat, amb una afluència tan gran de nous residents, quins són els principals reptes que vosaltres teniu detectats?
Pregunta difícil,
Total.
Per començar. Mira, primer de tot, nosaltres voldríem compartir que som un servei que està adreçat a la població estrangera, sobretot a la població d'origen no comunitari, per la casuística i per l'especificitat de necessitats que tenen. Llavors, quan parlem de la població que podem atendre, es redueix una mica perquè Sant Cugat compta amb un 12% de població estrangera i d'aquest 12%, un 50% aproximadament, serien població no comunitària. Uh-huh. D'aquests, els que se'ns acosten al servei són els que coneixem i dels que us podrem parlar durant aquesta entrevista. El principal repte per nosaltres és sobretot l'accés a l'habitatge. Sobretot, no? Això la Núria us ho pot explicar millor perquè és qui fa les atencions, però seria sobretot el repte de l'habitatge, de l'accés a tenir un lloc on viure.
Sí, és així. Està clar que quan una ciutat creix en nombre d'habitants, ha de créixer també, no?, en llocs i espais per poder viure i també per poder-se trobar. Llavors, l'accés a ja sigui pisos, habitacions, uh-huh, o no, qualsevol altre lloc per poder viure, doncs es dificulta moltíssim.
Més suposo amb la crisi de l'habitatge habitacional que estem vivint com a societat a dia d'avui, no?
Totalment. Sant Cugat té aquesta polaritat, no?, de que és una ciutat que demanda molt de servei, no?, de servei a la llar, de servei de cures, però alhora té aquesta dificultat d'acollir a la gent que ve a treballar. Llavors, això per nosaltres és un repte molt gran perquè les persones que treballen aquí i que ofereixen aquests serveis voldrien viure aquí, però és molt inaccessible, no només econòmicament, sinó també d'accés per altres qüestions, per qüestions discriminatòries, per, no?, per diversitat de motius.
Exactament.
Vosaltres sou el primer contacte de les persones estrangeres que arriben a Sant Cugat. Quines són les necessitats més urgents que tenen aquestes persones? Heu parlat de l'habitatge, que podríem posar al top 1 d'aquesta llista. Què més?
Doncs crec que a part d'això, una de les necessitats, moltes vegades, no, les famílies que arriben amb menors, per tant, seria doncs poder accedir a l'educació. I ja no sigui només per menors, no? També per persones que majors d'edat que necessiten algun tipus de formació, ja sigui lingüística, perquè no parlen la llengua tant catalana com castellana, i per poder doncs moure's pels espais amb autonomia i amb total llibertat, però també per ells mateixos, no? Perquè tenen ganes de seguir-se formant, sobretot joves, no?, que n'hem atès bastants aquest any, amb molta necessitat de seguir estudiant i de seguir doncs el seu projecte vital, no?, diguéssim.
Quins són els passos que seguiu per ajudar aquestes persones a ubicar-se primer? Parlàvem d'un lloc on viure i a integrar-se després a la ciutat. Suposo que una de les parts clau és la del padró, no?
Jo voldria afegir el que deia la Núria, faig una mica enrere, sí, que una de les qüestions més importants que fem des del servei és acompanyar-los, és acollir-los i acompanyar-los, sobretot com en aquest moment d'arribada, no?, que necessiten com traductors, o no traductors lingüístics literal, no?, sinó com persones que els acompanyin a decodificar quins són els codis, no?, què és el que necessiten, com ho han de fer. El servei que oferim des del PIO tindria aquesta funció, no?, com de ser una referència per ells, d'acompanyar fins que passa aquest procés d'acomodació i poden circular, com si diguéssim, en el nostre context de manera ja normal i autònoma. I en aquest espai de temps és molt important el que deia la Núria, sobretot com acompanyar-los a poder tenir un projecte de futur, tant si et vols quedar 6 mesos com si et vols quedar-te a viure, que tu puguis construir un propi, no? un propi projecte i nosaltres et puguem acompanyar a poder-lo fer realitat, que no sempre és així, però que puguem orientar-te. I llavors, a la pregunta que ens feies ara, sí. Una de les qüestions més importants és a l'arribar és l'accés al padró, que és una cosa que sembla molt senzilla per la majoria de persones que vivim en una casa de lloguer o de propietat, però per una persona estrangera a vegades és més complex, perquè viuen de relloguer o perquè no tenen la titularitat de la, de la propietat, i llavors a vegades acreditar-ho no és fàcil. I el padró és el que garanteix l'accés als drets més bàsics. I és el que també és el que després podrà demostrar que tu portes aquí en aquest territori X temps. I és molt important.
Quins drets, Marta, per a aquelles persones que no sàpiguen com d'important és el padró, que ens dona accés?
El padró dona accés a tot, pràcticament. A tot el que són serveis bàsics. A la sanitat, a les ajudes de serveis socials bàsiques, accés a l'idioma, no? Les classes d'idioma, accés a...
L'escolarització,
també. L'escolarització en menors, sí. I els serveis, sobretot del municipi, en general, les assessories jurídiques, a tenir suport, no?, en altres temes. I després, a nivell estatal, altres tràmits d'estrangeria. Com pots demostrar tu un arrelament en un territori és a partir del padró, de la certificació del padró. Llavors, en el cas de Sant Cugat hi ha establert un protocol molt interessant, no?, i que és bastant facilitador, però no és el que passa en la majoria de ciutats, no? Hi ha ciutats en les que hi ha moltes dificultats per poder-te empadronar. I això per nosaltres és el primer repte, no?
Total, sí, sí. O sigui, per poder garantir que les persones inicien, no?, el seu projecte i el seu trajecte aquí, l'empadronament és un dels drets més bàsics que s'ha de garantir. Ja sigui a través, no?, de l'empadronament, doncs, en un domicili privat o el que sigui, o iniciant el circuit públic a través d'espais públics o el mateix ajuntament o el que sigui.
Més enllà dels serveis bàsics, com l'escolarització dels infants, de l'adjudicació a un centre de salut, quins suports creieu que són essencials per ajudar les persones nouvingudes per integrar-se de manera plena a la ciutat, un cop hem passat aquest primer tràmit més administratiu, diguéssim, a la integració, no? Perquè al final tots volem viure d'alguna manera interrelacionats amb les persones amb les que convivim en una ciutat.
Doncs mira, a Sant Cugat jo crec que podem explicar que tenim un servei, no?, de suport a la migració i al refugi que s'ha anat completant de manera prou, no?, prou adient en els últims anys i que comptem amb col·laboracions d'altres serveis que són imprescindibles per nosaltres. Un d'ells seria el suport psicològic a tot el procés migratori i sobretot quan hi ha situacions de trauma, o sigui, quan hi ha vulneració de drets humans, que llavors les persones necessiten molt recórrer aquest servei per poder afrontar, no?, aquest nou repte aquí amb uns mínims de garantia. Comptem amb la col·laboració d'una fundació que es diu Exil, que tenen un recorregut llarguíssim en donar suport psicològic en aquestes circumstàncies i venen un cop a la setmana i fan atenció. Després també tenim assessories jurídiques en estrangeria i assessories jurídiques en protecció internacional, que també ens semblen que és un dret molt bàsic, que tu puguis tenir assessorament en com tramitar i com accedir a la teva documentació. Després també comptem amb tot un circuit molt important d'accés a la llengua i de suport en l'aprenentatge de la llengua, que també ens sembla com un element imprescindible per afavorir l'autonomia de les persones. Què més tenim, Núria?
I després altres, no? O sigui, actuem i sempre estem constantment, doncs, en xarxa amb les altres entitats i organitzacions del territori, que també és essencial, no? O sigui, per poder, doncs, viure plenament en el municipi, creiem que és superimportant que es vinculin amb entitats del territori, amb altres organitzacions socials que els puguin interessar i que comencin a participar de la vida activa del municipi. Una altra de les coses que afegiria, no?, amb tot el que ha dit la Marta, és sobretot, crec, l'accés a la informació. Perquè, no?, en tot aquest procés de que s'estableixen i doncs de totes aquestes informacions que els hi poden arribar, tenir un punt de referència on poder tenir informació, no?, que estigui actualitzada, que estigui verificada, no?, de com, quin procés he de seguir, no?, a partir d'ara.
Perquè a vegades l'administració es feixuga, no? I sobretot si afegim que potser no és el nostre idioma, encara es complica un xic més.
Exacte. Llavors, doncs, saber, doncs, que poden venir, doncs, mira, he sentit això, Està, això és veritat o no? O ara que, no, amb tota la modificació de la llei d'estrangeria que entrarà en vigor al maig, doncs la gent també, no? Té moltes ganes de saber. Llavors, poder tenir doncs, aquest accés a la informació crec que és una de les coses essencials també.
Assenyalaves ara la importància de les entitats i les associacions per fer aquesta xarxa. A Sant Cugat jugant un paper principal i primordial, diguéssim, per fer aquesta tasca d'integració de les persones nouvingudes?
Sí, i tant. Moltes d'elles col·laborem, sí, en molts projectes. De fet, a banda d'aquests serveis més o menys estables que tenim, que n'hi ha d'altres, no els hem explicat tots, però hi ha molts projectes que tenen una temporalitat depenent de les necessitats, no? Llavors fem col·laboracions doncs, amb tots els departaments de l'Ajuntament, obvi, i després també amb moltes entitats culturals, de foment de la llengua, esportives, gastronòmiques, de tot tipus, sí. I en el que intentem implicar, evidentment, i derivar a les persones que arriben al servei.
Exacte.
Sí.
També és un espai de coneixença, no? D'altres persones per generar vincles i relacions interpersonals. Totalment. Un cop canvies de municipi o fins i tot de
país. Sí, sí. De la mateixa manera que també acompanyem a col·lectius i a grups que es nodreixen entre ells per origen a que puguin establir-se com a entitat o com a col·lectiu o com a associació, també fem acompanyament en aquest aspecte, no? Si ells tenen alguna inquietud d'algun tipus, els acompanyem a crear-se com a entitat o a fer la cerca dels espais que necessiten o...
Aquest acompanyament que ens
també.
Dèieu...
Sí, és que seria com la nostra paraula, no?
La definició. Les persones que ateneu poden haver arribat fugint d'una situació molt dura, com és el cas de moltes persones refugiades. Quin protocol hi ha de benvinguda per a aquestes persones?
Bueno, hi ha una mica el mateix circuit, el que passa que sí que tenim uns criteris d'atenció, no?, molt específics perquè coneixem.
Parlàveu d'aquest suport psicològic, no?, per exemple.
Sí, de fet podríem dir que en els darrers anys les atencions que fem, que estan al voltant d'unes 400, un percentatge força alt són persones que seran sol·licitants de protecció internacional, venen de contextos tant d'Amèrica Central, com si diguéssim, com d'altres orígens i que fugen per les situacions de violència o de vulneració o perquè l'Estat no pot protegir-los. I llavors el primer protocol que fem servir és detectar si realment la persona té motius per sol·licitar, o sigui, si té motius, si hi ha motius en la seva història, en el seu relat, que pugui ser sol·licitant de protecció internacional perquè, evidentment, els ofereix una protecció, com diu... El propi, no? La pròpia figura.
Sí, i moltes vegades en aquest context també se n'adonen aquí, parlant amb tu, que ells tenen accés a aquest procediment, no? Perquè ells, hi ha, no? En aquest cas, algunes persones arriben aquí i t'expliquen la seva situació, però no saben que... No?
Que hi ha aquests protocols,
que tenen
aquest dret.
Exacte, que tenen aquest dret de sol·licitar la protecció internacional. Llavors, poder-ho detectar, poder-los explicar... I sobretot poder estar com al seu costat en tot al llarg de tot el procediment, perquè és un procediment molt llarg, que no és fàcil, i que hi ha com, no?, pot haver-hi com molta incertesa de i ara què faig, ara què hauria de fer, no? Llavors, poder anar donant la informació que toca i sobretot assessorant-los molt bé, no?, amb les assessories jurídiques que tenim, creiem que és molt important també per elles.
També hi ha un punt en el que no hi ha detectat o no hi ha identificat que algunes violències o que algunes situacions
són
vulneració de drets humans, no? Llavors també aquí està aquesta feina, no?, com de detectar i generar consciència de que allò que has patit tu és algo que aquí l'Estat ho protegeix i ho garanteix. Això per un costat. I després hi hauria com el protocol en els casos de refugi, hi hauria com dos vessants, no? Una que té a veure més amb el procediment jurídic, que és acompanyament, suport, assessorament en tot el tràmit de l'expedient, i l'altra tot el que té a veure amb la part més humana, no? Del teu, d'acompanyar, generar les capacitats per poder ser autònom aquí i donar tot el suport psicològic i altre nivell per viure, sí, per poder transitar per aquesta història, no?
En la vostra experiència, parlem de molts tràmits, no? Un cop una persona arriba a una nova ciutat, a un nou país, són moltes les persones que arriben sense parlar. Jo crec que català encara seran més, però ni tan sols al castellà. Com es gestiona aleshores aquesta barrera idiomàtica per ajudar a les persones a desenvolupar-se amb normalitat i llibertat en el context de Sant Cugat?
Sant Cugat té un perfil de persona estrangera molt llatina.
Sí.
Vull dir que el percentatge més alt són persones llatines, però també és cert que tenim altres orígens, no? Tant de parla àrab com de parla... Bueno, d'altres. Comptem amb que la Núria parla idiomes, aquesta és una.
Sí,
quants idiomes, Núria?
Doncs, a part del català i el castellà, també l'anglès, el francès i l'àrab, tot i que, bueno, és complicat.
Complicat
i si no el fa servir es rovella molt ràpid, però sí.
I després comptem amb el suport de traduccions.
Sí, molt important.
De traduccions, sí. Mm.
Clar, perquè entenc que és una barrera idiomàtica, no? Si alguna persona accedeix al servei però no et pots comunicar amb les persones que t'atenen perquè tens un idioma, doncs, que aquí es desconeix, necessiteu
comptem
el suport d'aquestes traduccions.
Sí.
Que des del minut 1 la voluntat és que les persones iniciïn un itinerari lingüístic per poder-se formar i aprendre la llengua doncs, en el seu ritme o en la mesura que puguin, no? Però sí que és veritat que en un inici poder comptar amb un intèrpret doncs és clau per poder-se comunicar perquè si no, no anem enlloc.
No? Primer ens entenem i després comencem procés d'aprenentatge. Quins són els principals objectius que teniu a curt termini per seguir treballant amb aquesta cohesió social i la garantia dels drets de les persones nouvingudes, que tot i que alguns potser fins i tot desconeixen algun d'aquests drets, doncs el tenen i s'ha de vetllar perquè es compleixin.
Tenim un repte que va més enllà de Sant Cugat, que és un repte que crec que planteja el país, no? Des de les institucions, però també des de la ciutadania, que té a veure amb treballar tot el tema d'antiracisme i discriminació, no?
Que és una de les teves àrees, oi, Marta?
Sí, bueno, de les dues, en el fons, però és un dels reptes del nostre servei, de començar a treballar i de compartir molt amb la ciutadania aquesta necessitat de tolerància zero amb actituds racistes. Aquest seria el repte del 2025, pel nostre servei.
Total.
Un dels reptes, sí.
Entenc que és una empresa complicada, tenint en compte el context polític que vivim, no només a nivell de ciutat o de país, sinó a Europa, on l'extrema dreta cada cop va guanyant l'accés a governs de més països, com també als Estats Units, amb la presidència ara a partir del dia 20 de Donald Trump.
Totalment, totalment. De fet, crec que és això, no? Que els pols es van apretant, no? O sigui, per un costat augmenten aquestes actituds i per altra banda la necessitat de fer cada cop més imperiós, no? el fet de que la gent no toleri certes actituds en el carrer, en els comerços, en les escoles, no? En els partits de futbol dels nens, en el i un etcètera, etcètera.
I ja no només les persones que ho pateixen, no? Sinó és a dir, les persones que estem al voltant i que també podem veure, no? Situacions de discriminació claríssimes. Llavors, crec que és un camp que serà complicat.
Inesgotable.
Sí. Però que, òbviament, hem d'estar allà i que a poc, no? Hem d'anar com tenyint una mica la societat d'antiracisme.
Sí, sí. Entenem que els primers som les institucions, òbviament.
Mm-hmm. Es va fer des de l'Ajuntament fa uns anys aquella campanya del masclisme barrem-li el pas, no? Podríem tenir-ne una altra, que fos el racisme.
Vinga.
Doncs també barrem-li el pas.
Ja recollim.
Aquí la deixem.
Sí, exacte. És un bon inici.
Ara m'agradaria parlar una mica més d'una part més personal de la vostra feina, perquè crec que és una feina molt vocacional i més al sentir-vos parlar. Què és el que més us agrada de la vostra feina?
Sí, una pregunta més difícil. Més difícil i més fàcil, no? Té aquesta dualitat. Jo crec que el que és més enriquidor és conèixer aquesta diversitat de persones i de situacions que t'ubica en un lloc molt humil. No? A mi em serveix molt per fer un exercici personal constant de gratitud, no? I de ser molt conscient. I alhora també perquè és veritat que treballem en situacions molt dramàtiques i, no?, en molts moments molt tristes, però també estan plenes de persones meravelloses
i
d'històries molt boniques, no? I treballar amb la gent és, no?, és, bueno...
Per és allò més complex que hi ha, no?
I alhora més gratificant, no?
Sempre t'han d'usar alguna cosa, no? Vull dir que per més que algun dia, no?, doncs hagis tingut alguna experiència o alguna situació amb alguna de les persones amb què has estat atenent, doncs que hagi sigut dura, al final sempre t'acabes endant alguna cosa. I sobretot veure com aquestes persones han arribat, per mi això és el més màgic, com han arribat i com al cap d'un temps han aconseguit, doncs, com resimbolitzar-se o tornar a ser elles mateixes, no? Moltes vegades.
Desenvolupar aquest projecte que dèieu, no? Ajudar-los i acompanyar-los en aquest projecte vital.
I que moltes vegades passa per construir una mica una altra persona i altres vegades és com trobar-se amb elles mateixes, que sovint és com el més maco, no?
Mm. I també per mi penso que en el fons tot el que fem la Núria i jo en aquest servei té a veure amb pensar que hi pot haver un món una mica millor, més amable, més afable per tots, no?
Que ens fa falta, de tant
sí,
en tant.
Sí, i que aquesta cosa, no?, que no l'acabarem mai perquè és inesgotable, doncs, no?, ens suposa aquest repte constant.
Ai, ara em fa de mal fer la pròxima pregunta.
Ah, perquè...
Què és el que us agrada més?
Acabarem...
Crec que ja hem acabat bé.
A mi el que m'agrada menys és que a vegades les administracions...
La burocràcia.
Fem coses molt complexes, sí. I que això dificulta molt que les persones... no?, puguin avançar en els seus processos, que a vegades hi ha situacions que són molt difícils d'entendre, de comprendre, des de, no?, des del ser ciutadà, i aquesta part és la que a vegades em fa sentir molt malament.
Frustrant, no?
Sí. Sí. És com una mica com la impotència de...
Perquè d'alguna manera també representes aquesta institució,
totalment,
no?, en aquesta relació.
Sí, i la impotència de veure que hi ha barreres administratives, sobretot, que per més que tu estiguis allà, no?, atenent a les persones o fent les gestions que puguis, no les podràs fer més petites, no? Uh-huh. Llavors, algunes vegades és de dir, mira, les coses són així, em sap greu, no hi podem fer més, però seguirem estant allà, no?, i caminant junts. Però sí, és difícil això, eh?
Ens havia quedat millor les coses bones, però al final s'ha d'aterrar la realitat i totes les coses tenen les dues cares de la moneda. Núria, Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'estudi Ramon Barnils, per compartir-nos tota la vostra feina i tots els serveis que oferiu des del vostre servei. Segur que ens tornem a trobar i seguim parlant de nous projectes que feu per a totes les persones nouvingudes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.